La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
En Ràdio 4G.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real don Bartolomé Nieto Morcillo. El entierro tendrá lugar hoy viernes a las 5 de la tarde en la Iglesia de los Evangelistas. Domicilio del finado, calle Consolación, número 10. Velatorio en Tanatorio San José. Calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Protagonistes, amb Susana Balaguer y María Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a totes i tots. Avui és 18 de juny i ja falta menys. Per a què? Per a que siga el 26 de juny. I què passarà el 26 de juny? Pues que serà el final de la mascareta obligatòria a l'espai exterior. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fa aproximadament uns 20 minuts ha anunciat que aquest cap de setmana serà l'últim amb obligatorietat de portar mascareta al carrer. Ja que a partir, com he dit fa una estoneta, el 26 de juny, la mesura deixarà d'estar vigent. Sánchez ho ha explicat en un acte on se trobava el Cercle d'Economia, en el qual ha explicat que la campanya de vaccinació permet continuar fent fases per a poder passar a aquesta nova normalitat. Ara sí, en esta bona notícia comencem protagonistes Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia, és que quina bona notícia és començar aquest divendres, no, Susana?
I tant, però m'agradaria més que me digueres el que has dit quan tenies els micros tancats.
He dit que per a la gent soltera serà tot un alivio perquè per fi podran veure un guapo, o sigui, si és veritat. O sigui, sí, perquè sense mascareta no es veia bé.
Tu saps allò que portaven els tuaregs, que portaven la boca i el nas tapat per la clar. Pols, per l'arena del desert, i portaven així els ulls sí, en henna sí, sí, i tal, sí. I dius, oh, que entraré més guapo, i després...
No, això ho hem descobert en la mascareta. Per fi podrem veure si un guapo és guapo, de veritat, aixina, de front.
Este anunci l'ha fet el president del govern perquè, clar, és que això ha sigut de juzgat de guàrdia. Resulta que saben tots els països europeus sense mascareta. I és que no són europeus.
Però si és que ho vinc dient jo estos dies.
Ja, ja, lo que passa
que ho estem dient. Estem veient un partit de futbol en Holanda, no porta mascareta ningú.
Clar, i faltava Espanya, Itàlia i Grècia, val? I Grècia anava a dir que ja la llevava i Pedro Sánchez li han dit...
va, esto... feste l'ànim, va, va.
I no oblidem que les autonomies com la nostra li havia dit senyor Sánchez, que pel 1 de juliol necessitem que llevar la mascareta, que tenim un litoral enorme de platja i la gent ja va dins del litoral sense mascareta i finalment avui a les 11:35 Pedro Sánchez ha dit des d'allà, des de Tierra Santa, fora la mascareta. Víctor, tu te la llevaràs?
Pel carrer si no hi ha ningú, sí.
Si no n'hi ha ningú.
Claro, o sea, jo puc vindre així a la ràdio per alguns carrers que pràcticament no me topeten ningú.
Bueno, però anem a veure, anem a veure. Centremos, per favor. Clar. Que han dit que ja no és obligatori la mascareta. I tu dius, si no hi ha ningú. Ja no és obligatori. Jo te pregunte, no si hi ha o no hi ha, sinó si tu directament ja a partir del 26 si seràs la mascareta per el carrer i ja està.
No sé, crec que en algunes situacions igual la gastaré, eh?
I tu, Maria?
Jo crec que sí. O sigui, jo tinc moltes ganes. O sigui, ara mateix no veig la perillositat de dur mascareta si hi ha tanta gent vacunada. Un altre tema és que ves que en espais tancats doncs no hi ha que dir res més, no? Però a lo millor, per exemple, si estic en el mercat ambulant, que sí que estàs barrejant-te amb gent, a lo millor sí que pots portar-la, però és que també estàs en un espai lliure. No sé, jo tenia moltes ganes de que arribara el fi de la mascareta.
Pues donem-vos compte. Jo convido els oients que ens envien WhatsApp si ens diguen si ells se la llevaran o no. I a més vos faig una reflexió. Diuen que no tingues por de començar algo nou perquè te pot agradar més que la història que tens. Clar. Fins ara.
És que escolta, a veure si tornem enrere. A veure si mos han dit ara que no mos podem llevar la mascareta i ara no volen llevar-mos-la. És que som així els espanyols, eh? Perquè mos has passat en tot. Podeu eixir de festa. Ah, i ara tinc que eixir de festa. Que és que, saps? Ai, ara tinc que anar a prendre el cafè net al bar i això no serà perillós. Ho estàs desitjant tot l'estona i ara que arriba no vas a fer-ho?
Bueno, i una altra cosa, m'ha llamat moltíssim l'atenció i dic, el president del govern ha sigut capaç d'anunciar-lo avui perquè no parlarem d'aquestes 47 medides que ha pres la presidenta de Madrid, Ayuso. Ahir la presidenta, en el pleno d'investidura, ahir dijous, en l'Assemblea de Madrid, en un discurs, el discurs d'esta presidenta en funcions, en el que abordava diferents temes sobre els que versarà la seva gestió. I claro, ha demanat al ple la seva confiança per proclamar-se este divendres, o sigui, avui, com a presidenta de la comunitat, en una exposició de pla de govern en la que ha tirat contra la gestió de Pedro Sánchez, vaya cosa més rara, i ha fet guinyos i, escolteu, així que ha sigut molt bo, als votants de Vox o Més Madrid.
O Més Madrid, mare meva, fet, sí que és una barreja bona.
Claro, claro, fíjate, ha fet anuncis de recolzament a la maternitat i al mig ambient.
Sí, sí. Jo vaig escoltar a Vox, alguna part, eh?
Diños claros a Vox i a Más Madrid. Fijeu-vos, a mi, de lo que m'ha llamat l'atenció, pues, per exemple, i si rebaixa de l'IRPF a un madrileny que guanyi 20.000 euros a l'any, tributarà 340 euros menys que un català. I una mitja de 150 euros menys que els treballadors de les comunitats autònomes governades per el PSOE.
No, si al final faran... Mos anirem tots a Madrid, no?
Diu que se quedarà quasi en la meitat de consellers. A més, diu que donarà al mes per xiquet des del 15 mes d'embaràs fins als 2 anys a mares que tinguin menys de 30 anys 500 euros al mes.
Sí, en 30 anys a Madrid. O sigui, el problema també és el preu del lloguer, no? Que m'havies dit que
fent,
hi havia...
Estic fent la reflexió sobre els guinyos a Vox.
Sí.
Vale? Després també, si parlem de guinyos, parlem de la construcció de la major electrolinera d'Espanya que obrirà en otoño en Pozuelo de Alarcón, en 30 punts de recàrrega. Si anem cap a l'altra direcció, defensarà una llei d'autonomia financera per als que els han, l'han recolzat, que l'han fet a guanyar, diu que ampliarà l'horari de terrasses en bars i restaurants per a que puguen servir dins dijuni a partir de les 8 del matí. Ajudes directes en el programa Mi Primera Vivienda. Estaran destinats a aquells que sense, que no tinguen, que no són massa solvents o no disposen d'un ahorre suficient per a l'entrada. Està un 20% del valor de l'immoble articulat com un aval o seguro.
Com,
la Comunitat de Madrid li donarà un aval o seguro d'un 20% de lo que val la vivenda. Per la primera vivenda. Impulsarà l'aval Madrid 25 per a conceder crèdits específics per a joves. Reduir lloguers públics fins a un 20%. I també un 20% en estudis de grado i un 30% en màsters.
Estem en silenci, clar.
Per això van guinyos. Per això vol dir al principi que van guinyos. A Vox i a Más Madrid. I ojo en este. L'aprovació d'una nova normativa sobre la prestació d'ajuda a morir, que incluïsca els ciutadans que puguen manifestar en un document d'instruccions prèvies i circumstàncies en què se pot aplicar la llei nacional. Vol que la seva voluntat, si és el cas, de que no se li apliqui la prestació d'ajudar a morir ni que el seu representant puga sol·licitar-lo. Així com que els professionals sanitaris del Servei Madrileny de Salut puguen exercir el dret a l'obsessió de consciència sanitària en la prestació d'ajuda per a morir i la seva confidencialitat garantitzada.
O sigui, que es poden negar els sanitaris.
I a més, una persona, quan tinga una malaltia o vaja a fer-se major, pugui deixar per escrit
que no vol
que no
morir,
dona el consentiment.
Que no vol donar el
i així no saltaria en la llei. Al tanto, eh?
O sigui, és la llei en contra, o sigui, és l'oposta a l'eutanàsia, no?
Però és no, que és una forma de no trencar, o sigui, de no complir la llei, però sí poder, ella diu, articular la llei. 47 mesures que de veres, si les llegiu en deteniment, trobareu coses
d'un costat i d'un altre.
Sí, però sobretot els guinyos estan a Más Madrid i a Vox, per què? Pues perquè veu que són els que a d'ella, o és que la Comunitat de Madrid portava
els
el
faltaven,
seu programa,
no?
I ella diu, bueno, pues no passa res, jo he guanyat en majoria, però vaig incluir-ho en el meu programa, li ho donen els madrilenys i m'assegure que al pròxim me voten. Senyores polítics, només hi ha que, bueno, prendre bona nota. En fin, es una pausita de publicidad y nada más las noticias.
Estás a la 92.2 FM.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Maria, ja és així l'estiu i no sé on comprar els llibres de vacances per als meus fills.
Xica, no li dones més voltes. Així, en el centre, en la papeleria Llibreria Carmen, trobaràs els llibres de vacances i, a més, ja pots fer la teua reserva de llibres de text i material escolar per al pròxim curs. Et donen totes les facilitats i col·laboren amb les AMPES dels col·legis e instituts de Vila-real.
Ah, en el centre? I on està?
Papeleria Llibreria Carmen, en carrer Covasanta 11 de Vila-real, molt prop de la plaça Major.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seua web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Ara sí, Maria, aquestes notícies que ens deixen, aquestes perletes que ens deixen aquests polítics de la zona, també tinc ganes d'escoltar-les.
Sí, va, comencem amb xifres. S'han notificat 207 casos nous de coronavirus confirmats, 9 a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 111 persones ingressades, 17 a la província, amb un pacient encara a l'UCI. Afortunadament, no s'ha registrat cap defunció per coronavirus a la Comunitat Valenciana, ni tampoc brots.
Content. Que hagi baixat i que tinguem una incidència molt, molt baixa.
Sí, i ara anem a parlar, perquè ahir el president Ximo Puig diguem que va participar en una taula redona que anomenen el model territorial per a millorar l'economia espanyola, que recordem que s'està fent, que està sent organitzada per, a Barcelona, pel Cercle d'Economia, sí. I allí s'ha fet lloc tot el món, fins i tot el rei, no?, d'Espanya, que va ir a anar ahir, i per Aragonès li van preguntar i va fer fuxina. Susana va fer fuxina, no va voler contestar que tal la relació amb ell, no? I les paraules i la conversa.
Això dius fer la cobra, no? O algo així.
Sí, es pot dir fer la cobra. Doncs bé, pues allà el nostre president Ximo Puig va plantejar 3 reformes d'estat. El primer és un nou model de finançament, el segon una descentralització en clau federal i la reconnexió emocional per a construir l'Espanya d'Espanyes. Tota una declaració d'intencions a Catalunya, no, Susana?
Hombre,
no? I bé, ens fiquem un poquet més seriosos perquè els agents de la Guàrdia Civil van trobar finalment ahir el cos de Wafa, molt deteriorat, en un pou situat en una finca de la localitat de Carcaixent. Sabem que Wafa va desaparèixer en novembre de 2019, i finalment diguem que les investigacions han ficat el cercle en un xicó de la seva localitat i bé, després de diverses investigacions i fer mirar diverses cases d'ell, finalment va confessar on estava el cos de Wafa, no? Una desgràcia, no, Susana? Estem vivint casos molt, 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 molt escabrosos en els últims mesos, tots al voltant de la violència masclista, no?
Jo sí, de algo me quedé en este cas és del poder que tenim les mares, perquè en este cas no l'haveren trobat si la mare de la víctima no haver anat i haver mirat als ulls a la Cecília i haver demanat que li diguera on estava.
Clar.
Quin poder de convicció té una mare al final per a poder defensar els fills fins i tot després de que malauradament n'hi hagin estos desenllaços tan ruïns.
Sí, ara parlem, Susana, ens venim ja a la nostra província i parlem primer del FESIE, que recordem que és el sindicat d'educació, no? A nivell concertat. Doncs bé, el FESIE Castelló denuncia que l'obertura de noves aules públiques de 2 anys per al curs 2021-2022 en les localitats de Vinaròs, Castelló, Vila-real i la Vall d'Uixó es de ver en una oferta pública totalmente innecessària per existir en aquests municipis un nombre de llocs escolars en centres privats d'educació infantil 0-3 autoritzats per la Conselleria d'Educació més que suficient per absorbir les necessitats d'escolarització objectives en el municipi.
Sí, nosaltres tindrem este matí a la representant del FESIE d'Educació que ens parlarà el per què.
D'aquesta denúncia. I bé, també anem a parlar de Compromís perquè ha denunciat en la planta terrestre de Castor a Vinaròs la lentitud del govern a abordar el desmantelament de la mateixa i ha exigit l'execució del pla de desmantelament valorat en 159 milions d'euros després que la planta porte 8 anys sense funcionament, Susana.
Mira, veuràs, és com si sempre estiguem pegant voltes.
Voltes al mateix, veritat, pareixem roedors. I bé, Susana, escolta bé, perquè l'Ajuntament d'Almassora ha presentat la seva candidatura oficial a ser reconeguda com a destí europeu d'excel·lència per les seues iniciatives exemplars en transició verda i sostenibilitat ambiental, on l'activitat turística forma part de les dinàmiques de vida socioeconòmica de la ciutat amb harmonia, equilibri i desenvolupament sostenible. La localitat opta als Premis Eden de la Comissió Europea, coincidint amb la hissada de la seva primera bandera blava que ha tingut lloc, va tindre ahir lloc en la platja del Benafeli, o sigui, les desitgem molta sort des d'ací, no? A veure si troba aquest reconeixement, no?
Només per la valentia que demostren en este moment el posicionament ja s'ho mereixen.
Sí, i fixa't que ahir parlàvem, no, Susana, de que arribaria a València Isa o pintura de Botticelli.
Sí, sí.
Doncs bé, no passa res perquè ací propet també tenim el Museu del Taulell d'Onda que suma patrimoni artístic amb dos nous murals ceràmics de Chillida i Barreira. Sabem tots que Chillida és molt conegut per totes les seues obres que té a la bahia de Sant Sebastià, no? Doncs bé, pues el tindrem també així molt propet. I anem a finalitzar amb dues notícies d'ací de locals de Vila-real. Primer és una nota de premsa. Compromís per Vila-real sol·licita adherir-se a la iniciativa ciutadana per a una llei que garantisca el dret a l'habitatge, així ho titulen, i ja saben on tenen la nota de premsa al complet, que és en la nostra pàgina web, que és www.radiovilareal.es. Així mateix, Susana, l'Ajuntament Vila-real reforça el suport a Càritas amb un conveni de 30.000 euros en 2021 que consolida la seva labor social davant la pandèmia. Ahir, junta al regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela, van presentar la memòria, no, de l'entitat així a la Casa dels Mundina, molt propet nostre, i ja sabem i ja veníem advertint, no, de les dificultats que han patit aquestes organitzacions per tenir que fer front i més ajudes a les persones més vulnerables, i que el consistori, doncs això, els ajudarà també.
Deixem les notícies, una estoneta de publicitat i passem a l'esport.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
L'Esportiu Bàsquet Vila-real torna a obrir el termini de renovacions i noves inscripcions per a la temporada 2021-2022. Des del dilluns 7 i fins al 30 de juny per a renovacions amb plaça garantida i noves altes. I a partir de l'1 de juliol, termini obert fins a cobrir equips. No importa el teu nivell inicial, en l'Esportiu Bàsquet Vila-real tens un lloc on gaudir de l'esport i del bàsquet. Podeu demanar informació a la web del club, www.ebvilareal.com, o a les nostres xarxes socials. I no vos oblideu del segon campus d'estiu Natu Bàsquet, que ja estem preparant de l'11 al 17 de juliol a Llucena.
Ara sí, passem als esports. Víctor, novetats?
Bueno, avui se juga el partit més antic de la història. Sí. El primer Anglaterra-Escòcia data del 1872, va quedar 0-0, avui, 114 partits després, se dona en una Eurocopa a les 9 de la nit en Wembley, damunt en Londres. S'esperen més de 20.000 escocesos sense entrada i una venda de més de 15 milions de cerveses. Inglaterra-Escòcia pita nada más y nada menos que Antonio Mateu, la voz de España.
Ha dit que la... he reconectat en la paraula cervesa.
És que m'ha fet molta gràcia. Clar, no esperàvem que entrara en ningú moment.
Clar,
Estes begudes en misteri, no? En aquest moment estàvem sentint lo dels 15.000 aficionats, no sé quantes entraran, 15.000... Què?
Més de 15 milions de cerveses esperen que se venguen avui en Londres.
Que bé, escolta, que bé pels hostelers.
Entre toches que viuen en Londres.
Que buena està la cebada.
I que n'hi hauran més de 20.000 d'Escòcia sense entrada. Imagina't la venta i més un dia de partit.
Qui va ser el pobre... Escolta, qui va ser el pobre jugador que va llevar la cervesa i va dir cervesa no?
No, però crec que era per religió,
I se no l'ha dit molt bé.
No, Paul Pogba, però crec que era per religió,
Clar, però el que està dient Maria té raó. És dir, ahir diem, en el moment que un jugador de futbol lleva una beguda de la taula, algo passa, però és que tu acabes de dir que ahir el jugador de futbol lleva la cervesa. I Maria diu, sí, pues la Coca-Cola va negar tantes pèrdues i tal i qual. Pues
no, la cervesa
este
no.
Altra persona...
Jo és que ja t'he dit això, la cervesa, escolta, està en la seva religió i també en altres, no? En els anglesos és part de la seva religió.
No, els productors de cervesa li diran a este jugador que li lleve més voltes de la taula, no?
Dir que ahir se va jugar el Dinamarca u Bèlgica 2 en homenatge en el minut 10 a Christian Eriksen, se va parar el partit per a que la gent aplaudira. Dir que li han ficat un desfibrilador implantado, això me tindria que explicar algú que sàpiga de la matèria què és, perquè jo no, ja ho desconec, però bueno, en teoria farà vida normal.
Sí, ell ho ha acceptat i perquè al final és el que era bo per ell, és una operació el que van a fer-li i posar-li pues, un implant. El que normalment se coneix pues, com a tot el món que operen del cor, el que passa és que, clar, no, com ells han dit desfibrilador, nosaltres també. Però això de que farà vida normal...
Bueno, crec que ahir van dir que Daily Blind, que juga en Holanda, té la mateixa operació i segueix jugant. O sea, inclús se podria arribar a donar que poguera a lo millor tornar a jugar, però bueno, vida normal farà.
Ojalá.
Dir que demà juga a Espanya, ha tornat ja a Busquets a la concentració perquè per fi ja ha donat negatiu, i jo crec que demà juga a la Gerard.
Home, això ho desitja tota Espanya.
No, ja no és desig. Crec que demà realment jugarà Gerard.
Molt bé, molt bé. Em pareix moltíssim. Molt bé.
Tu apostes per Gerard?
Sí, crec que igual inclús també canvia la porteria i li dona l'oportunitat a De Gea, que pot ser l'altre canvi, però crec que entrarà Gerard en la banda dreta per Ferran.
Has dit De Gea? Sí, a sí. La porteria?
Sí.
No té molta bona trajectòria en la selecció,
a veure,
no?
A veure, demà no té que tirar ningú penalti,
No, no, però que simplement, en la seua tasca de parar els gols, De Gea no té bona trajectòria en la selecció?
Mireu, jo cada vegada que sent el nom de De Gea, me ve al cap la veu de Javi.
De Gea, que són de poble.
Que són de poble. I jo, ixe jugador, de veritat, estiga on estiga, sempre serà Javi Mata el que estiga parlant d'ell i dient-li que són pobrets, què pensen nosaltres i jo. Quan estava parlant així, era com allò de quan està rogant Sant Pasqual, que necessitem això i l'altre.
Sí, espera, perquè jo crec que tindrà que parlar de tenis.
Sí, notícia que a mi me desagrada, la veritat.
Te fa mal al cor.
Renuncia Nadal a Wimbledon i als Jocs Olímpics. Entre Nadal i Carolina ja pràcticament són dos medalles menys.
Quin motiu ha donat?
La edat, el cansanci, ja no està per a jugar tants tornejos. Pràcticament Wimbledon acabaria el 11 i els Jocs pràcticament no sé si comencen el 24, o sigui, és pràcticament... Acabar un torneig, anar-te'n a Tòquio, començar un altre torneig, però... acabar Tòquio, anar-te'n als Estats Units, un altre torneig...
Pues entonces...
La lesió, no?, que també acarretxa, que però... a lo millor no està tampoc al 100%...
Pues
però,
a mi em
bueno,
pareix
s'està
que...
quedant un Wimbledon un poc tristot, perquè, per exemple, Naomi Osaka, que se'n va anar de Roland Garros per el problema en la premsa, també ha dit que no pensa anar, que directament ella jugarà en Tòquio, que és el seu país, i ella creu que farà medalla.
Pues és que te dic, que es comencen a brillar els que fins ara no podien brillar.
Escolta, no? I si Naomi Osaka tot això que ha dit de l'ansietat és, diguem, una estratègia per a arribar més fresca als Jocs Olímpics?
No sé, perquè perden molts diners de marques i patrocinadors. Ah,
Maria, mira que sempre busques punta tot, eh? Això li passa als periodistes.
Això és
sempre com que li
no, no té sentiment, eh?
No. Diu, bueno, no dic lo que me diu.
No dic, és lo que me diu. No,
bueno, va, a les 3, Suècia-Eslovàquia, important per al grup d'Espanya, a les 6, Croàcia-República Txeca, a les 9, Anglaterra-Escòcia.
Pues ahí estarem seguint lo que ens oferisca este espectacle. Una posta de publicitat del pròxim convidat.
Estàs a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Sabes que el team del Market Castellón promueve una super rifa online?
Cuéntame.
¿Te acuerdas de Cristina, que estuvo un mes con su hijo enfermo en la Casa Ronald de Valencia?
Claro, recuerdo que no tuvo que pagar nada.
Pues la rifa es una pasada. Un montón de regalos buenísimos y participar cuesta 5 euros.
Participa para que esas familias tengan un hogar fuera del hogar. Entra en www.rifasolidariamarketcastellón.es.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal, del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Bueno, durant aquesta setmana hem anat entrevistant a alcaldes per a veure com va en este moment en el seu equador de la legislatura. En este cas, anem a la localitat de Nules i tenim el seu alcalde. Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia.
En el seu cas, vostè està en l'equador d'esta legislatura, però recordem que la legislatura passada també va estar vostè els 4 anys corresponent. Per tant, en este moment vostè està 6 anys d'alcalde.
Correcte, recentment el diumenge passat va ser el 13 de juny i vaig fer pues, efectivament 6 anys afrontant la màxima responsabilitat de l'Ajuntament de Nules, lo qual possiblement és un autèntic honor.
En este cas, vostè és alcalde d'una població que i lo que ha fet ha sigut aglutinar diverses forces del poble i crear una marca que és Centratge en Nules, no?
Sí, Centratge en Nules és una plataforma ciutadana de la que formen part pues, principalment dos partits que la van conformar, però que també, pues, per damunt de tot, hi ha moltíssima gent independent que no milita en ningú dels partits i que el que se suma és un projecte municipal. Jo soc des que pensa que, bueno, que a nivell local hi ha que apostar per projectes de veïns i veïnes que no estiguen en ninguna ideologia en concret o en ninguna marca política gran, no? on des del poble se defense els interessos del poble sense cap tipus de distància, no? Sense ningú de Madrid, València o Castelló que cride per a dir lo que ens convé fer o no fer, no? I en aquest sentit, bueno, pues nosaltres som una plataforma veïnal que, bueno, pues jo penso que molt de treball i molt d'esforç vam aconseguir traslladar la il·lusió i vam aconseguir ser la força més votada en les eleccions municipals.
En este cas, si ens centrem en esta legislatura, no en la passada. En la passada sabem que vostès podien governar en una majoria i portar els projectes a cap. En esta legislatura, vostès estan governant en minoria. Del programa que portaven vostès quan els van votar, quantes coses han pogut i quantes no han pogut fer?
Home, però a veure, realment, si estem parlant d'esta legislatura, n'hi ha que tenir en compte dos qüestions, no? Jo no vaig entrar en la part de majoria o minoria, al final estem governant en l'Ajuntament, evidentment hi ha una majoria de grups en l'oposició, però la realitat és que la gran part de les qüestions que han volgut aprovar, les hem aprovat. Jo no puc dir un percentatge perquè no tinc aquesta xifra, però jo estic convençut que al voltant del 80-90% dels projectes de les qüestions que han dut al pleno se han aprovat, i això és la realitat, no? Evidentment, pues, bueno, pues, n'hi ha que negociar en uns, en altres, seguir, però la majoria de qüestions se van aprovant, i la realitat és perquè la majoria de coses no dependixen del pleno, dependixen de l'equip de govern, no? La majoria de coses que se volen fer. I després, en quant a compliment del programa, hem que tindre en compte que aquesta legislatura és una legislatura atípica perquè hem tingut una circumstància que no estava prevista el 26 de maig de 2019, que se diu Covid-19, que ha fet que duam quasi any i mig ja, pues hem que fer o deixar de fer moltes coses que teníem previstes i sobretot hem que destinar molts recursos econòmics a altres prioritats que no se contemplaven en maig de 2019. Per tant, aquesta legislatura va ser una legislatura atípica on van haver pues, projectes que no anem a poder fer, però no per un tema polític, per un tema al final d'esta situació de pandèmia mundial que sobrevinguda, que com dic pues, ha fet que tinguem que marcar altres tipus de prioritats. Ara, pues, pareix ser que ja estem dins d'aquesta circumstància i podem tornar, després d'aquest any i mig, a poder plantejar pues, una altra volta on ens vam quedar en març de 2019, no? Pareix que març de 2020, no? De març de 2020 estarà algo com un reset, no? I el temps ixe, pues, bueno, pues, com que no ha resistit, en aquest sentit, pues, ara hem que retornar a tot el que en aquest moment estàvem planificant, estàvem iniciant, i en això estem, no? Però jo en general estic satisfet. Nosaltres volem, ara quan acabi este 2021, sí que farem un balanç de tot el que han fet, tant el que teníem previst en el programa com tot allò que no estava previst i que també s'ha fet, o bé perquè han sigut situacions d'urgència que ha hagut que actuar o qüestions que ens han sorgit que no estaven previstes i, per suposat, pues, tota la feina que s'ha fet des de l'Ajuntament de Nules en els moments més complicats de la pandèmia.
Clar, vostè és un alcalde que aboga per el municipalisme i, clar, quan se parla del municipalisme ens podem trobar com que, bueno, pues que decidisquen o que se trate el problema este de les cases que estan molt prop de la mar, com és el cas, per exemple, de Nules, de Torrelassal i tants altres casos, i que, bueno, pues que tots les forces polítiques de diversos partits se concentren a defensar les classes de Torrelassal i, claro, vostè pregunta, i què passa amb les de Nules, no?
Bé, jo, vamos, tinc clara la resposta. Lo que se tenen que preguntar és s'ha fet una altra que fer els veïns, no? Jo la reflexió que faig i el que sempre dic és el mateix, dic, el Partit Popular i el Partit Socialista no han tingut mai en compte els problemes reals, és de veritat, del municipi de Nules. Estem parlant de que perquè la platja de Nules, la regressió no l'ha sofrit aquests últims 6 anys. Sí. Nosaltres, des que s'han fet les obres del port de Borriana i les conseqüents ampliacions, estem parlant de quasi un segle de història, han perdut en algunes parts de la platja 200 metres lineals de platja. I ja és una realitat. I evidentment no ha hagut una regeneració de la platja, no venen espigons, i dona igual el govern que neix a Madrid, dona igual que siga el PP, dona igual que siga el PSOE. Si ara governa el PSOE en Madrid i els del PP venen cada dos per tres, a fa poc va estar Carlos Mazón, uh-huh, a prometre el que faran, el mateix que han fet quan estava Zapatero, el mateix que feia el PSOE quan estava Rajoy, quan estava Aznar, i al final van al govern i s'olviden de les seves promeses cap al municipi de Nules, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la gente tendrá que tener que preguntar, bueno, pues si realmente vale la pena apoyar a aquellos que prometen y que cuando arriben a las resultados del gobierno, pues pasen de nosotros. Yo, evidentemente, en ese sentido, tengo una conciencia tranquila porque el meu vot no ha anat mai a cap d'estos dos partits en unes eleccions generals ni autonòmiques. Per tant, pues, no, la meva condició està amunt tranquil·la, però hem de fer aquesta pregunta col·lectiva a tots i dir, bueno, de veritat, perquè al final els polítics són representants del poble i estan ahí perquè o estem ahí, no? Sí. Al final som un gestor públic en un ajuntament, estem ahí perquè els veïns ens han ficat, però bueno, els veïns també tenim els ciutadans que fer aquesta valoració crítica de dir, bueno, de veritat, aquests polítics en els que confiat, han complit el que me van dir, estan a l'altura de les circumstàncies, se preocupen per els problemes, en aquest cas del meu poble, bueno, pues és una pregunta que s'ha de fer cada ciutadà. Jo tinc clar com a veí que no, i també tinc clar que no com a alcalde, que no ho han fet, no? Ho veig cada dia. Parle de la mar, parle de l'encausament del torrent, que cada vegada que plou pues, tenim inundacions en la platja, perquè no fan l'encausament del torrent cap a la platja. I és un projecte que du també parat 20 anys. Ahí està. Pues, bueno, esperant que algú en Madrid diga, bueno, van a fijar en el pressupost de l'Estat, estos milions, per fer l'obra que fa falta a Nules. El quartel de la Guàrdia Civil del municipi, que és competència del Ministeri d'Interior, dona vergonya. Jo quan vaig a visitar-ho, me dona vergonya. I allà estan. Sí, el Pepe Pessoa està així, diuen, sí, n'hi ha que arreglar-lo, però no són capaços d'exigir a seus que quan tenen responsabilitat de govern, pues, això ho prioritzen dins dels pressupostos generals de l'Estat. I ja és una realitat. O sigui, pels problemes grans, importants del municipi, les inversions fortes, per al PP i per al PSOE, no hem existit. I, bueno, pues nosaltres anem a reivindicar tot el que faci falta perquè no ens en conformem. Tenim la sort i l'avantatge de que nosaltres, per més que protestem, no ens poden llevar d'una candidatura electoral, com pot passar en els grans partits. No ens poden cridar ni llamar l'atenció. Però som lliures, independents, i no tenim cap atadura en ningú. I això ho hem dit sempre, és la nostra màxima garantia. I és el que més mal es fa, precisament, als grans, perquè en aquesta lliga nosaltres no podem competir. És que aquesta és la nostra gran avantatge la nostra bandera, no? La independència total, la llibertat per a poder demanar. I evidentment, que jo sempre dic, jo soc molt crític a mi mateixa, no ho fem tot perfecte. Jo tinc clar que com a persones humanes que som, fem coses bé i coses mal. Però tot el que fem, ho fem pensant que és el millor per al municipi de Nules, sempre. I en aquest sentit anem a seguir treballant. Ara, de fet, estem parlant ja per ara del mes de juliol, anem a fer...
Sí, si li pareix, fem una pauseta de publicitat i reprenem el que va a fer l'Ajuntament de Nules.
Sí, perfecte.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Y me solté el cal. La Pelu se traslada a la calle José Ramón Batalla, número 44, en el Barranquet de Vila-real. Confía, como siempre, en La Pelu. Ahora, La Pelu de Azucena.
Somos el mismo equipo humano, con una imagen renovada, nueva ubicación, pero con la misma profesionalidad, calidad, excelencia y buena atención. Pide cita ya en la calle José Ramón Batalla, número 44, o llama al 964-520472. Porque en la Pelu de Azucena sienten amor y pasión por lo que hacen, como el Villarreal Club de Fútbol.
El amante a Ilia Leal.
Excincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
César Inisorum, los acaricidas a base de Exitiazox originales de Certis. Ambos productos con la mayor dosis de uso, de 800 gramos hectárea, frente a 375 de otros formulados del mercado. Y con mayor volumen de uso, de 4.000 litros de caldo por hectárea, frente a los 2.500 de otros productos. Duerme tranquilo y no corras riesgos en tu cuaderno de campo. En Certis, trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
¿Tenías ganas de salir? Por fin puedes. Si además quieres hacerlo estrenando coche, estrena un Kia. Porque vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de junio. Y aprovecha además el plan Moves 3. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Continuem en Nules, parlant amb el seu alcalde. Alcalde, em deia que en el mes de juny, de juliol tenen previst?
Sí, anem a fer ara, estem planificant des de l'Ajuntament i algunes associacions de la platja, anem a organitzar unes concentracions, manifestacions, per exigir a costes la urgència ja de fer espigons en les nostres platges de protecció, perquè és que la regressió que antes comentava de que en algunes platges han perdut 12 metres lineals és que cada any seguim perdent i al final tenim, ja en risc el patrimoni únic que tenim a la platja, que són les casetes de primera línia, que és un patrimoni únic, que és el nostre nucli històric tradicional de les platges i que no podem perdre, no? I anem a plantejar algunes accions reivindicatives, que de fet, bueno, la setmana que tenim alguna reunió de coordinació per acabar de concretar fecha i veure exactament el que farem, però bueno, que es desenca ben fort, no? Que des de Nules el veïnat junt, conjunt, pues estem exigint un tracte pues, de justícia cap al nostre municipi i les nostres platges.
Espere que aquestes forces polítiques que han estat manifestant-se en Torre la Sal estiguin també en Nules, perquè si no li assegure que des d'estos micros també els criticarem, eh? Vull preguntar-li sobre esta mobilització que n'hi ha per als pares d'Abril, esta xiqueta que malauradament pateix càncer, i ells demanen a Conselleria d'Educació que modifiquen el criteri que els porta a establir este barem més restrictiu d'hores per a que coincidís a les i sa reducció de jornada, claro, per a poder atendre estos xiquets. Vostè, si no estiguera en este moment en l'alcaldia, tindria que estar exercint també de mestre. Vostè sabrà ben bé que quins problemes hi ha, no?
No, però jo vaig parlar com a alcalde, uh-huh. I com a alcalde, com a persona, com a veí, recolze al 100% aquestes reivindicacions. Crec que de justícia conec el cas d'Abril i dels seus pares i el que estan passant des del primer moment. Estic en contacte amb ells, la tia me van passar l'enllaç i l'explicació de lo que demanen, i jo com a persona pues, o signe, perquè a part crec que és de justícia, no? Uh-huh. Que, ja no perquè siguin més, sinó dos pares tenim que intentar empatitzar en com ho estaran passant, no? I la impossibilitat que té realment pues, en aquestes circumstàncies sanitàries, psicològiques,
tindré que compaginar, de hecho, una feina quan, damunt de mestres, en tota la càrrega psicològica que això té i sobretot del perill que té deixar en contacte amb els xiquets i després del perill que això pot comportar el contagiar a la teva filla en les circumstàncies en les que està debatint-se entre la vida i la mort, no? Per tant, és un tema lo suficientment seriós, crec que està suficientment fonamentat i, per tant, bueno, pues, com a Ajuntament de Nules, com a alcalde, com a veí i, per suposat, com a mestre, tenen tot el meu suport en les seues reivindicacions i esperem que les atenguin des de la conselleria, que se modifique la legislació, ja no per en este cas per a estos dos pares, no? Sinó per a tots aquells que segur que també ho estan passant i que a futur ho passaran, no? La reivindicació justa, jo pense que i espere, no? Espere que se puga aconseguir.
Que siga estos pares que obriguen i bueno, que siguin la punta de llança per a trencar això i que no se vegin més pares a Bocatxa, tindré que tornar a passar per això. Tindrem festes en Nules?
Bueno, n'hi haurà actes, bueno, festes. Si me preguntes festes, com les recordem hasta festes de 2019? Pues este any no, segur que no van a ser les festes que recordem. No n'hi haurà una cantidad de festes en la concentració que xus posa a la plaça. No n'hi haurà una desfilada de disfresses. No tindrem en agost l'acumulació de la plaça per veure bous al carrer. No n'hi haurà ni xerres comòbils en els que ens abracem, en els que festegem. Pues, per tant, seran festes? Bueno, pues seran actes festius, no serà tampoc com les de l'any passat, que no van haver festes, res, però no seran com les que recordem. Serà un terme mig, doncs n'hi haurà actes culturals, n'hi haurà algun concert, acte musical en la gent sentada, n'hi haurà moltes coses per als més menuts, doncs sí, n'hi haurà actes festius, pagós n'hi haurà una plaça portàtil, on n'hi haurà actes taurins, bueno, sí, seran festes, però evidentment no seran les festes ni que recordem ni que volem i que esperem, ojalà, no? En les festes patronals ja d'octubre, pues la normalitat la puguem tindre de veritat i puguem fer festes més normals i si no l'any que ve, però bueno, tenim moltes ganes, al final ja són dos anys quasi en blanc, no?, en aquest sentit i n'hi ha molta gent que viu també de la cultura, que viu de la festa i que també necessiten pues, tornar a treballar.
Avui se reincorporaven ja, com l'any passat, estos ajudants de platja que porta la Generalitat. A Nules, concretament, sap vostè la quantitat que li han tocat?
De què, perdona?
Els ajudants de platges, és dir, els que...
Sí, sis persones. Que de fet han començat avui. Sis persones, sí, avui han començat. Els sis vigilants controladors de platges, que són els agents Covid, i, bueno, al final són sis joves del municipi que, bueno, pues, tenen també aquest treball durant l'estiu, que també fa bé, que els diners per poder seguir estudiant en l'hivern, i per l'Ajuntament també molt bé, i per al poble, però, bueno, van a ser persones que estan en les platges recordant-nos que encara que estem vacunats, alguns encara no ho estem, però bueno, esperem estar-ho en unes setmanes, però que es puguin recordar que pensa que estem vacunats, que això no ha passat, que no tenim que oblidar el compliment de les mesures Covid, perquè ara estem, jo crec que pense que en uns números molt positius, perquè no l'hem estat fa uns mesos molt malament, jo recordo després de Nadal que han tindre xifres molt preocupants, bueno, ara estem en unes xifres molt positives, d'un contagi, crec que el que va donar la conselleria el dimarts, bueno, pues anem a mantindremos com a molt en això, no? I per tant, la part més important és la de la responsabilitat, i hem que aportar tots.
Pues moltes gràcies, alcalde, per haver-nos atès, haver-nos aclarit totes aquestes coses, i això, seguirem parlant quan vostè vulgui, que sempre, com li dic, sempre tenim un alcalde molt, molt ocupat. Alcalde Nules, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Susana. Un instante solo apenas te ha rozado, ha regresado aquel olor a dopamina. Tal vez nos mate, pero
sabe. Estás a la 92.2 FM. ¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Buscas productos cárnicos de calidad y caseros? Encuéntralos en Carnicería Juan Bou, especializados en carne de cordero lechal y fiambres selectos, además de elaboraciones sin gluten. Las mejores carnes están en Carnicería Juan Bou, calle Piedad, número 52 de Villarreal.
¿Ganas de coche? Si quieres Renault, puedes. En Renault Castellón te lo ponemos fácil. Solo del 15 al 30 de junio, precios imbatibles en toda la gama. SUV, berlinas, híbridos, eléctricos... No lo pienses, unidades limitadas. Financiación a tu medida y entrega inmediata. Renault Retail Group, en Avenida Baiduxo 44 Castellón y en carretera Honda, kilómetro 1, Villarreal.
En carnicerías, embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza o en interior hasta el toque de queda. Y también para llevar McDelivery y McAuto. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, como nuestra American Style Chicken. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan, las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan, que al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla, que pensemos de...
I també des del FESIE Castelló ens arriba d'una nota de premsa on sol·liciten a la Direcció Territorial d'Educació la suspensió cautelar de l'apertura de les aules de 2 anys públiques. I són a les localitats de Vinaròs, Castelló, Vila-real i la Vall d'Uxó. Però perquè ens ampliï aquesta informació tenim a la responsable del Conveni d'Educació Infantil, Maria Lló. Buenos días, Maria.
Buenos días, Susana.
Claro, nosotros anunciamos esto, una suspensión de un aula en una pública de 2 añitos, para niños de 2 añitos, y tenemos que poner en el contexto a la ciudadanía de por qué, ¿no?, se denuncia esto.
Efectivamente, Susana. FESIE Castellón está de acuerdo en la conveniencia de facilitar el acceso a la educación de 0 a 3 años por el valor educativo y pedagógico que tiene, independientemente de que la LOMLOE lo considere un tramo educativo opcional. Nosotros consideramos que efectivamente es un tramo educativo muy importante donde se ponen las bases de muchísimas cosas, ¿no?, desde la lectoescritura hasta aspectos como el desarrollo emocional y social de los niños. ¿Qué ocurre? Que a principio de año la Consellería anuncia la apertura de 36 nuevas unidades públicas de 2 años en la provincia de Castellón. De esas 36, 5 concretamente afectan a las localidades que ya has comentado, que son Vinaroz, Castellón, Villarreal y la Vall d'Uxó. En esas localidades ya existe oferta suficiente, incluso en muchas ocasiones excede la demanda real. Y, claro, nosotros lo que solicitamos a la Dirección Territorial es que se suspenda el incremento de esa oferta, que no es en absoluto necesaria, que se dediquen sus fondos a lo mejor garantizar la gratuidad complementando el bono que ya oferta la Consellería.
Claro, cuando hablamos de este tema, cuando hablamos de que el ciudadano no siga teniendo beneficios, estamos hablando en este sentido, sería que no mermara la economía de una familia y que siga obteniendo los beneficios que dan lo que hablamos de un colegio infantil. Trasladamos a una criatura de 2 años que prácticamente es un bebé aún, a tenerlo que poner en un ámbito a lo mejor de demasiado mayores, ¿no?
Efectivamente, Susana. A ver, la normativa que marca la Comunidad Valenciana respecto a las escuelas infantiles es una de las normativas más exigentes, es un decreto del 2009 y tiene unos condicionantes a nivel de instalaciones, de formación del personal amplísimas y que consideramos que realmente son idóneas para ese tramo, ¿no?, educativo, 0 a 3 años, que es un periodo tan sensible. Si bien es cierto que realmente los entornos de los colegios de primaria, donde están los segundos ciclos de educación infantil, pues muchas veces lo que hacen para poder abrir esas aulas de 2 años que pretende abrir la Consellería simplemente es adecuar las instalaciones que ya tienen. Uh-huh. Es decir, son instalaciones que se han pensado desde un inicio para ese tramo de edad y para las necesidades educativas de ese tramo de edad. Además, las escuelas infantiles de iniciativa social tienen unos requisitos respecto a titulación del personal pues también bastante exigentes. Y es personal que tiene ya una experiencia y que tiene ya una implantación social en la zona, conoce a los niños, conoce a las familias. Eso es un valor añadido que también tenemos que tener en cuenta.
Claro, y también sería un poco este paso previo al colegio que normalmente tienen todos los niños, de pasar del entorno familiar a un colegio que fuera entre el entorno familiar y la vida social que tendrá próximamente el niño. Es que nos saltamos ese tramo del niño, ¿no?
Efectivamente, Susana, la realidad es que, se trata de, cuando estamos hablando de educación, se trata de realmente pensar en cuáles son las necesidades. Y más en un tramo tan sensible, ¿no? Porque quizá están especialmente indefensos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues nos preocupa, pero no solo nos preocupa eso, ¿no? Nos preocupa además que estos profesionales que han estado con ellos, que se precarice también su empleo, ¿no? Pues que haya despidos o que haya recortes de jornada, precisamente por esa incapacidad de darle viabilidad a esas escuelas infantiles que ya existen, ¿no? Y que además, por los principios de eficiencia y eficacia que están recogidos en nuestra Constitución, pues las administraciones públicas deberían atenderlos, ¿no? Y decir, bueno, me sale mucho más económico complementar ese bono escolar y conseguir la gratuidad en esos centros que ya existen y que ya tienen la experiencia y que ya tienen la implantación, antes que abrir aulas públicas, adecuando unas instalaciones que no son las idóneas para el tramo educativo y, desaprovechando una infraestructura que ya existe, que ya está creada y que funciona fenomenal, porque lo cierto es que funcionan fenomenal.
Y más cuando estas infraestructuras en los colegios públicos que tenemos ahora no son dependencias apropiadas o hechas para esta franja de edad, sino que es aprovechar lo que ya hay, claro.
Exacto.
Es que, en fin, estaremos a la expectativa porque, en principio, ¿cómo se para todo esto?
Pues, ¿cómo se para? Pues con voluntad política, básicamente. Nosotros lo que le pedimos a la Dirección Territorial de Educación es que se abra una fase de negociación, ¿no? Uh-huh. Una fase de negociación con los agentes sociales. Nosotros, para presentar estas firmas, esto es el culmen de un proceso de muchísimo trabajo en el que se empieza a hablar con los profesionales del sector y casi el 95%, concretamente el 94,45% de los profesionales se adhieren a esta solicitud. Es decir, vamos a hablar, vamos a ver qué es lo idóneo para nuestra educación y vamos a aprovechar lo que ya existe a nivel de conocimiento y a nivel de infraestructura. Entonces, si se abre, porque parece que aquí, las cosas tienen que ser un poco como marcan, sin marca Consellería, sin tener en cuenta las necesidades pues del sector. Entonces, desde FESIE nos parece que de verdad cuando hablamos de educación, hombre, pues que las cosas hay que pensarlas, ¿no? Y hay que tener en cuenta la opinión de los profesionales del sector, que son quienes están día a día con los niños, con estos bebés, ¿no?, del tramo 0-3, que realmente pues necesitan una atención muy profesional y muy cualificada.
María, ¿su profesión cuál es?
Pues yo soy profesora de educación secundaria y bachillerato. y madre de tres, con lo cual conozco desde dentro y desde fuera, ¿no?, las necesidades, claro, claro, de este tramo.
Claro, al final simplemente que escuchen las necesidades que el ciudadano tiene, porque si hablamos de educación, hablamos de futuro, y si hablamos de futuro es que no tenemos otra cosa. Es decir, tienen que escuchar lo que pedimos. Pues estaremos pendientes del caso y cualquier noticia le agradeceríamos muchísimo que nos la hiciera llegar.
Venga, encantada, Susana. Muchísimas gracias. Desde FESI de Castellón nos agradecemos la atención que nos prestáis también.
Un abrazo.
Un abrazo. Que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel.
Olores de vida plena. Estás a la 92.2 FM.
Jardinería Gil, Miguel Folk. Vol agrair al Villarreal Club de Fútbol haver fet possible la il·lusió de tot un poble. En fet història. Gràcies, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Més Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar 2 bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda, con el comercio y la hostelería local.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal. Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Tercer Foro de Inteligencia Competitiva para la Internacionalización, edición virtual. Un evento imprescindible para ayudarte a enfocar tu estrategia de marketing y acelerar tus ventas con expertos internacionales y casos de éxito en mercados de oportunidad. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo martes 22 de junio en el Tercer Foro de Inteligencia, organizado por la Cámara de Comercio de Castellón e IBACE Internacional, con apoyo de fondos europeos FEDER.
Les Alqueries celebra del 19 al 27 de juny les festes de la segregació amb totes les mesures de seguretat sanitària. Viu unes celebracions especials amb actuacions musicals i activitats per a tots els públics. Troba més informació a www.lesalqueries.es i a les xarxes socials de l'Ajuntament.
Almassora reprèn la seva programació cultural amb teatre, cine, monòlegs, música i activitats per als més menuts. Consulta l'agenda municipal a www.almassora.es i puja't a la cultura. Ajuntament d'Almassora.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
En una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dicen esa libreta sin más razones.
Bé, aquesta setmana ja sabem vostès que estem fent, diguem, com un anàlisi de lo que són els equadors de la legislatura. I per això avui ens n'anem a la localitat veïna de les Alqueries per parlar amb el líder de l'oposició, que és el portaveu del Partit Popular, Antonio Gil. Bon dia, Antonio.
Molt bon dia, Maria.
Bé, fem un poquet de balanç de lo que ha sigut per a vostè aquests dos primers anys de la legislatura.
Bé, pues fem balanç de lo que ha sigut la legislatura fins al dia d'avui. Podríem dir que
És una legislatura que ve marcada un poc per la impassivitat i per la inoperativitat de l'equip de govern que patim, de la coalició de PSOE i Compromís. És una legislatura marcada per la subordinació clara del Partit Socialista a la regidora que menys vots va obtindre de les votacions de la passada d'esta última legislatura, i la prova la tenim pues en les obres que s'estan desenvolupant, l'estat general del poble, l'estat dels carrers, dels jardins, dels camins. La veritat és que tot el que afecta a la via pública, tot el que afecta al manteniment del nostre poble està molt deixat, és una queixa constant de tots els veïns, i a part pues, segueixen en les seues. Som el govern més car que ha tingut la història de les alcries, en tres dedicacions econòmiques exclusives, i a banda pues, en tot el despilfarro que porten aquesta legislatura, pues, és algo increïble, el despilfarro econòmic derivat a gent vincular, afiliar i vincular al partit tan socialista com Compromís.
Sí, recordem que bé, és un equip de govern que ja venia de la legislatura d'abans, no? Imagine que en aquest moment es començarien algun tipus de projectes que no sé si en aquesta nova part seua han pogut rematar, si se veuen infraestructures noves al poble. Com vostè veu està abans, no? Perquè d'altres localitats sí que hi ha projectes i que s'han mogut i que...
Sí, esta legislatura pues, ve un poc en continuació de l'anterior, que sí que van fent un pacte PSOE i Compromís, van trencar palletes perquè se veu que de cara a eleccions no els interessava seguir units, i se van a començar projectes que en esta pues, estan rematant, estan encara en obres, com és el carrer Sant Jaume, que és algo que ja feia molta falta, i l'adequació, la mínima adequació del teixat del mercat, que és algo que reclamàvem i vam reclamar en campanya electoral i durant la legislatura anterior, i aquesta legislatura s'ha recalcat un munt, i és una adequació que mos pareix insuficient, perquè per un costat el problema de tota la porqueria que n'hi ha en aquesta zona no s'ha solventat, i per l'altre costat la deixada és que té el parc anexe a l'altre costat del teixat de mercat, pues, està a simple vista, està deixat de la mà de Déu.
I bé, sí que és veritat que han sigut anys marcats per la pandèmia. Vostè com diguera que ha sigut la gestió del consistori enfront a això?
Pues la gestió del consistori ha sigut més bé justeta. Han proposat que se desinfectaren en carrers conforme s'han fet en localitats veïnes, han proposat accions i tal, i han sigut sempre, han vingut tard, o en quan les han implantades i s'ha vist qui era el promotor de la idea, pues únicament a la mínima excusa possible les han erradicat, com va ser el tema de la desinfecció dels carrers en màquines de polvoritzar i tal, i això pues, automàticament s'ho van carregar. Després, respecte a la gestió i a la contractació de mascarilles i mascaretes i tal, pues va arribar tard, però bueno, igual com en tots els puestos on governava el Partit Socialista.
Sí, i ara sí que és veritat que anem a ficar-nos en matèria d'una de les parts més polèmiques dins de la ciutadania de les alqueries, que ha sigut este pla que ve marcat des de Diputació, no? Des de la Diputació de Castelló, que és la recollida de residus porta a porta, que ha creat moltes discrepàncies, no? Hi ha gent molt encontrada per aquest tema, altres que sí que la respalda, però sí que és veritat que des del seu anunci, que estava previst que per al març es ficarà en marxa, doncs no ha sigut aixina, no?
No ha sigut aixina, ni serà, perquè quan el que ens diferencia a les dretes de les esquerres és que pense que les dretes ens agrada fer les coses bé, i a l'esquerra pues, li agrada fer les coses ideològicament, aplastant en el seu rodillo ideològic, i que isca el que de vulga tot a costa dels contribuents. La prova la tenim és que això ja se tenia que haver implantat, se suposava que tenia que haver començat en el mes de març, estem en el mes de juny, ni està ni se l'espera.
Sí, sí que és veritat que hem tingut en algun moment així, no sé si ha sigut a la regidora Belén Albero o a l'alcaldessa, no recordo ben bé qui va ser, que va dir que per culpa de la pandèmia no van poder, diguem, informar porta a porta de lo que ells volien per ficar en marxa aquest pla de residus.
Sí, aquesta informació ens ha costat ja de 7.639 en 60 euros. És una informació que se tenia que haver donat per part d'una membre d'una llista electoral del 2005 del poble veí d'Almenara que anava a les llistes de Compromís, un contracte de 15.125 euros que ha presentat sobre costos sobre el plantejament inicial i que se l'emporta una persona vinculada a Compromís d'un poble veí, algo que transparent no és molt, i que en eixa excusa de que en la pandèmia no han pogut anar a explicar com funcionava això, pues se queda el tema parat. La realitat és molt diferent. La realitat és que en este últim plenari, en el plenari del 10 de juny, se va presentar per urgència una proposta perquè fora la Diputació de Castelló la que redactara el pla de gestió de residus domèstics de les alqueries. És a dir, portem des de l'any 2020 en tot el tema de la replegada de les basures porta a porta i no tenim un pla director redactat. És a dir, estem gastant diners en publicitat quan realment no tenim les bases de lo que té que ser aquest pla de gestió de residus. Entonces, és a començar la casa de per el terrat, fer plantejaments en els núvols i vendre fum. I, sobretot, gastar diners en publicitat, en els nostres arrimats de del Partit Compromís en este cas, i que des de luego a dia d'avui no se pot implantar perquè el pla no està elaborat, no sabem per on agarrar-ho.
Però aquest plantejament, aquest projecte sí que es va presentar a la plaça del poble, no? Fins i tot els xiquets, tinc constància de que al Casal Jove s'han fet, diguem, cursets, inclús a l'escola, no? Per informar als xiquets, però si encara no està redactat el pla, com van a ficar aquest projecte en marxa?
Pues per això no està el projecte en marxa, perquè el projecte no està redactat, el tema de la replegada de basures no es pot posar en marxa. Per molts cursets, per moltes xarles, per moltes conferències que vulguin fer, si tu no tens unes bases sòlides d'on has començat a explicar a la gent què és el que té que fer i com ho té que fer, tot el que vens és fum. Uh-huh. I és fum venut a benefici de les borjaques d'amics del vincul de Compromís, en aquest cas.
Sí, perquè és veritat que sobretot a les xarxes socials veiem aquestes crítiques per part dels ciutadans, no? Perquè recordem que aquesta recollida selectiva, diguem, que farà que tan sols, per exemple, dos dies, no?, es recollisca l'orgànic, tindrem dies marcats per recollir el plàstic, el cartó, excepte el vidre que va a part, i clar, això crea confusió. Si no s'informa a la ciutadania quan toca, doncs la ment, diguem, que se'n va lluny, no?, i crea problemes abans de que vinguin. Se'ls ha fet, per exemple, als hostelers, als comerços, xerrades informatives de com es faran aquest tipus de recollida?
Mira, això és un poc extens, un poc complex d'explicar. Lo que no pot ser és partir de la base de que per canviar la funcionalitat de la font quadrada de la plaça fem una consulta popular i per algo que afecta a tota la ciutadania, a tot el poble, a la manera de viure, de treure els residus que se generen totes les dies, per d'això no se'ls pregunte absolutament res. I ja la primera, la participació, nula. La transparència, molt dubtosa també, perquè tots els contractes estan al límit de lo que és la llei de contratació de servicis del sector públic. I, per últim, han enviat, per contra donar la cara a ells i explicar-ho a ells, com no tenen uns fundaments com poder explicar-ho, han enviat a aquesta persona, que ja ha costat 15.000 euros a l'Ajuntament, a fer-li aquesta porta a porta, a anar a parlar en els hostelers, en carnisseries, en supermercat, i, òbviament, se'ls han tirat al cap. Se'ls han tirat al cap perquè, per llei, aquests establiments tenen que tirar els residus totes les dies. Són residus orgànics i la llei de sanitat i el veterinari, que així no ho té que comprovar i certificar, estan obligats a tirar tots aquests residus perquè no n'hi hagi plagues de ratolins, de panderoles i, òbviament, pues, en tot el tema de les calors, que no se provoqui cap brot de legionel·la, salmonerosis, etc., que és un verdader problema, a part de l'olor i el malestar que això genera avui per avui en estos mesos. En el mes d'hivern, pues, encara tira aquest tema, però el que no pot fer és una carnisseria o un bar tindre els residus acumulats durant 3 dies esperant a que sigui el torn de tirar les basures quan, per llei, això no ho poden fer.
Jo imagino que vostè també s'haurà ficat en contacte, diguem, amb el seu grup popular, no?, a la Diputació de Castelló, que tindrà també que fer front, diguem, al que ha creat aquest projecte, que ha sigut, diguem, el diputat de Residus, no?
Sí, la postura del Partit Popular és la mateixa, és el sentit de algo que fa 50 anys que no se feia, tornar a promoure aquest tipus de recollida de basures que és més propi del segle passat que d'este, quan no se donen els servicis mínims de reciclatge, per lo menos en el poble de les Alqueries. No se donen els servicis mínims, per què? Perquè se'ns va dir, no fa molts dies en un plenari, no fa molts plenaris, que les Alqueries eren un dels pobles que menys reciclava. Ara bé, tu agarres tots els punts de reciclatge que tenen les Alqueries i el servici és nefasto. Sempre està col·lapsat de cartó, de vidre, coses que es deixen fora dels contenidors perquè no caben. Entonces, volem reciclar més? És necessari? Sí. Estem conscients? Sí. Donem un servici primer i quan aquest servici veiem que no dona més, pues entonces implantem un nou servici. Però no destorbem la forma de viure de tot el veïnat quan el servici que s'està prestant per l'Ajuntament no és el correcte. Si la replegada d'eixos residus que se poden reciclar i que se reciclen i que de fet la ciutadania està conscienciada perquè els contenedors estan saturats, el que no podem fer és, de buenas a primeras, sense prestar un servici, canviar la forma de viure de tot el poble i damunt sense consultar-se. I damunt es començant la casa per el terrat. És algo il·lògic, és algo que vamos, no té cap sentit per a qualsevol persona que tinga dos dits de seny, es començar una campanya publicitària en 107.000 euros, no tindre un pla de gestidors aprovat, no preguntar a la ciutadania, no prestar el servici de reciclatge conforme de humana en el poble de les Alqueries i damunt voler implantar aquest rodillo ideològic perquè, a la cap i al fi, és el nou tema d'actualitat de l'extrema esquerra valenciana i pues, en el que ells trauen rendiment polític i econòmic i a la vista està que els contractes de publicitat en este cas en el poble de les Alqueries l'ha portat una exmembre d'una candidatura de Compromís del poble d'Almenara.
I és clar, si aquest pla no està redactat, això significa que aquest projecte pot tardar en arribar encara a la localitat, no?
Sí, no se sap quan se va implantar perquè el pla director no està establert i el que mana en aquests casos és el pla director. Pla director no deixa de ser una fulla o una ruta a seguir de tot allò, de com se té que fer, a on té que anar, qui ho té que fer, quan va a costar. Això és un pla director, és a dir, la fulla de ruta, els planos dels ciments, on ens hem d'agarrar per poder desenvolupar un servici o una obra, és el pla director. Si això no ho tenim fet, pues tot lo de més podem dir i tot lo que volem, fer xerrades tot lo que volem, però és que a la cap i al fi no tenim res, estem xafant damunt d'arena.
Clar, sí, perquè recordem que la pròxima setmana vam tindre fa uns dies a la regidora de festes, Lorena Maure, i ja vam parlar de que la setmana vinent, que són les festes de la segregació a les Alqueries, tenim dues xerrades per informar, tipus un col·loqui, una taula redona, d'aquest pla de residus porta a porta, per a que la gent aporte la seva informació. Però clar, a lo millor primer, com vostè diu, es tindria que haver redactat aquest pla, no? I després ja ficar tot aquest operatiu d'informació al veí després.
Sí, això és una medida, una tangent, per poder eixir mitjanament airosos, cosa que ho dubte, de l'equip de govern de PSOE i Compromís. D'eixir mitjanament airosos, per què? Perquè quan s'ha vist la realitat de l'assunt, que tot el poble se'ls ha tirat damunt perquè la gent de les Alqueries són persones molt cabals, que estan acostumades a fer les coses bé, són objectives i són coherents. Quan han vist que això no tenia ni caps de peu i se li ha tirat al cap a l'equip de govern de PSOE i Compromís, pues el pla se'ls ha desmuntat. Se'ls ha desmuntat molt més quan un no té uns ciments a on argumentar-se i a on dir com se van a fer les coses. Entonces no s'ha quedat més remei que ja que no van preguntar en primera instància a la ciutadania, pues van intentar fer això per veure si entre tots poden fer algo per no posar la pata hasta el fondo. És a dir, com no se'ls va donar veu ni als carnissers, ni als hostelers, ni a les persones majors, ni a cap persona del municipi, pues ara van a intentar fer això per salvar els mobles, per intentar fer partícip a la ciutadania i que es diga, ja que ells no saben i no tenen redactat, es diga per on tenen que tirar, perquè a la vista està que això està pues en batjoqueta total, més que res perquè el pla de gestió de residus el vam aprovar ahir fa una setmana.
Per finalitzar la nostra entrevista, Antonio, Vostè donaria suport, diguem, o ajudaria a que el consistori redactara un bon pla de residus si vol ficar aquest projecte?
Pues sí, per supost. A col·laborar sempre estem dispostos. El que no anem a fer és convulgar en rodes de molins. Si tenen que implantar i van implantar el sistema conforme ells volen, sense preguntar a la ciutadania, contratant els servicis publicitaris de manera molt poc transparent, ja que, i a més de ser els adalits de la transparència, aixecar-ho no ens anem a sumar, per supost. Uh-huh. Fa falta millorar el reciclatge en les alqueries? Per supost. Estem dispostos a ajudar? Així mos tenen des del primer minut. Des del primer minut. És a dir, ara Pam Mesinri, a la que s'encarrega d'implantar tot este rodillo ideològic, que és la regidora de Via Pública, que és la regidora de Compromís Belén, en gratitud a la poca transparència, a haver creat el caos en les alqueries en este tema, pues, de premi, per contra del Partit Socialista, de desvincular-se, pues, no, li donen l'alcaldia en funció. El premi per fer tot este guirigall, tot este empastre, algo que va a modificar substancialment i no pa bé la vida quotidiana dels alqueries, per contra de desvincular-se d'ella i posar-li un bot de castig i dir això no se fa aixina, pues no, se li declara, se li nomena alcaldessa en funcions perquè encara tinga més poder per fer més coses d'estes. Entonces, per ahí no anem a tragar, des de luego que no. N'hi ha molts més sistemes de reciclatge, n'hi ha més alternatives i a d'això mos sumem i estem dispostos a col·laborar i a dialogar en el que faci falta, com sempre. Però a este barco no, mos pugem.
Doncs portaveu del Partit Popular a les alqueries, Antonio Gil, moltes gràcies i de segur tornarem a xerrar per cas ho portarà a cua.
Moltes gràcies, bon dia.
Yo sé que contigo siempre estoy mejor.
Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita.
Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica.
Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre fue tu favorita, la que siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan,
y unas canciones y siento ganas de irte a buscar.
Hice en esa libreta sin más razones la hora y la fecha y dos corazones y dice calle San Sebastián.
Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo.
Radio Villarreal 92.2, freqüència modulada.
Impremta Llorenç agraeix al Villarreal Club de Futbol haver fet possible la il·lusió de tot un poble. Hem fet història. Gràcies, Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
behold.
T'agradaria fer-te la targeta FemPoble? És totalment gratuïta i si pagues amb ella obtindràs una bonificació del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FemPoble al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Vila-real de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia. Comprant al poble, FemPoble, una iniciativa de l'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
I quan encendrem nosaltres la foguera? Doncs dimecres que ve, no? Dimecres que ve és la nit de Sant Joan i, clar, hi ha moltes, diguem, llegendes, no?, al voltant d'aquesta festa i, com no, qui mos pot parlar de tot això? Pues el nostre Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, anem a parlar i anem a centrar-nos en el que és la nit, no?, i les celebracions al voltant de Sant Joan.
Jo tinc record des de sempre, de la nit de Sant Joan. És una festa tan arrelada nostra.
Sí, sí, la veritat.
I els noms, jo no sé quin utilitzes tu. La nit del foc, que se recorda a les falles.
Sí.
La nit de les bruixes.
Mira, que... jo fixa't, la de la nit de les bruixes, quan vam començar, no, a parlar d'aquest tema, és com la que menys arraigada tinc a aquesta nit.
Sí, però crec que així uns dies, no?, aneu a parlar.
Sí, anem a parlar de bruixes, precisament,
en
no?
En Àfrica Bovaira, de bruixes i de Vila-real, sí, que serà un tema molt interessant. Uh-huh. La nit del ros, que ve de rosada, perquè és una nit curta, la més curta,
sí,
no? És un solstici, és el que estem celebrant, i per això també en alguns llocs li diuen la nit del ros. I això, com sempre, la vespre i la festa. La vespre...
Sí.
És la nit entre el 23 i el 24 de juny, realment és dos dies després del solstici, que és el dia 21,
correcte.
Però està situat ahí estratègicament, sempre s'ha parlat, no?, perquè és d'origen màgic, pagà, i està situat estratègicament ahí en el solstici.
És que fixa't que tot el que fem el dia 23 per la nit, no?, el dia de la nit de Sant Joan, és tot com molt màgic, no?
Sí.
Això de saltar tresones, saltar la foguera, no? Mm-hmm. Cadascú té la seva particularitat. Però sí que és veritat que diguem que és una festa més arraigada així al Mediterrani, veritat?
Sobretot al Mediterrani, i perquè és que a més és aquest contrast entre l'aigua i el foc.
Uh-huh.
I al Mediterrani, doncs, l'aigua la tenim molt a propet.
Sí, sí.
I per això, clar, ara amb la pandèmia no es pot fer, però els anys enrere, doncs, la gent... Bueno, ahir es feien unes cues per anar a la mar,
sí,
increïbles.
Sí. Jo les he patit, de camí a la platja de Borriana,
sí.
Ten la marinera, va saltant a la gent també, no? És un poquet caos.
Així a Vila-real, molta gent el que ha fet sempre és fer-la en els masets. Jo
clar.
No sé si has anat a una festa d'estes a Vila-real, el típic en la piscina, que recorda el riu, el Millars, i el foc a l'entrada del maset, o coses així.
Sí, a que... a les Alqueries el que fem missa nit és normalment un espectacle de salsa teatre abans d'encendre la foguera. I ja després te'n vas a la platja de Borriana, doncs, a banyar-te els peus.
És que és una de les més arrelades. A més, és que, després ho explicaré, però és el solstici invers, diguem, perquè l'altre solstici, que és el de el naixement de Jesús, doncs és el més llunyà que té, no? I això, doncs, fa este contrast entre el bé i el mal, entre el foc i l'aigua, entre el dimoni i Déu, tot
sí,
això,
sí,
no?
Sí,
que
sí,
és tan, tan propi de Sant Joan.
No, però fixa't que també, per exemple, quan a la primavera també cremem les falles, que diguem que és...
És que el foc representa moltes coses, representa l'infern i el mal, però també representa, en la nostra cultura mediterrània, la renovació.
Clar.
Per això és típic d'aquest moment també, doncs, traure les fustes que te sobren i que ja no vols. Per què? Perquè allò que no vols ho cremes i aleshores comença una nova vida. Per tant, també és, en la tradició cristiana, conversió. No, no només és el foc del dimoni, sinó també és la conversió, no?, el que porta el foc.
Ara anem a parlar de qui era la figura de Sant Joan, Santi.
Clar, és que jo crec que és de les coses que la gent menys es planteja.
Clar.
Simplement és una festa, sí. No?
Pobre però... Sant Joan.
Sí, però jo dic, també és important no saber per què i quin Sant Joan, perquè no n'hi ha un únic Sant Joan.
No,
Sant
no.
Joan és dels noms amb més presència al santoral, no? Bé, la confusió primera que hem d'esclarir és la de Sant Joan l'Evangelista. Sant Joan l'Evangelista no és Sant Joan el Baptista.
Clar.
Són dos Sant Joans diferents. I després, doncs, han vingut molts més Sant Joan, Sant Joan Crisòstom, Damasés, Sant Joan de Ucaitia, Sant Juan Bosco, però
sí,
els que
també
han anat als Salesians.
Clar, clar, clar. Algun sí, cadascú. Pap...
Clar, n'hi ha molts Joans. Però este, en concret, doncs era un cosí de Jesús. En el temps d'Herodes, el rei de Judea, hi havia dos persones, Zacaries i Elisabet. Zacaries era sacerdot jueu. I la seva dona no podia tindre fills, l'arcàngel Gabriel, sabeu tota la història, no? L'arcàngel Gabriel ve i li fa un miracle, dirà, tu te podràs quedar embarassada, es queda embarassada de Sant Joan, li ho anuncia a Maria, no? I aleshores, doncs això, es queda embarassada i Sant Joan, o Joan el Baptista, millor dit, va néixer doncs, una miqueta abans que Jesús, no? Com s'explica en els evangelis, i res, i ell des del primer moment doncs, es convertís en una seta que diu, en les escriptures diuen que s'alimentava de garrofes i de mel silvestre. Jo me l'imagino ahí eixut, prim i a seta, no?
Sí,
i
sí,
res,
sí.
És la persona que va batejar a Nostre Senyor, a Jesús, i també l'episodi de la mort, que la mort no se celebra ara, sinó que se celebra més tard, el 29 d'agost, que el van... li van tallar el cap. Com molts màrtirs, doncs acaben, pobre, en el cap tallat, no? Molts màrtirs. I perquè va denunciar, doncs, la relació no... no sé com dir-ho...
Extramatrimonial
entre Herodes
amb
la seua cunyada Herodies, que era la mare de Salomó. I ell va denunciar això i aleshores com a... pel seu atreviment de criticar la seua situació irregular, matrimonial, doncs li van tallar el cap. Un altre episodi que no tenim temps així és el de les relíquies de Sant Joan i la de caps que n'hi ha per ahir repartits per el món en diverses esglésies.
Això ho deixem per a l'any que ve, no?
Però
ara anem a parlar de com comença a celebrar-se Sant Joan a les nostres terres, no? I si arrel que té.
Bé, hi ha diverses versions, però sembla que ve d'època ja no romana, sinó jo diria fins i tot preromana. És una tradició bàsicament pagana, mediterrània, que el cristianisme va adaptar a... Doncs ara serà el dia de Sant Joan. Realment no sabem ni quan va néixer, ni quan va morir, ni res, que jo sàpia no n'hi ha documentació. Aleshores, doncs això, la creença tradicional que hem tingut així és que les flames fan fora els sers imaginaris que només campen durant esta nit i que si la resta del dia també s'apareixen, esta nit ho fan especialment. Com he dit, és la nit més allunyada del Nadal i, per tant, més allunyada del naixement de Crist i és ixa dicotomia. Una curiositat Esta pesta va estar a punt de morir en diversos moments, però no han pogut acabar amb ella. Espero que la pandèmia tampoc
ho faci. Tampoc ho
faci, sí. En el segle XVIII van arribar a haver lleis, legislació, que sobretot el que miraven de prohibir era els focs d'artifici. I el franquisme també va intentar acabar en la festa perquè en aquell moment l'Església deia, doncs això, que era una festa pagana impròpia de la gent cristiana. I el franquisme, doncs, perseguís també esta festa, però la gent la continua celebrant clandestinament i per això perviu i encara es fa fins als nostres dies i és una de les que més vitalitat tenen.
Però és veritat que ha arribat a anar-se'n de mare, no?, alguna volta.
Sí, això provoca que a València, a Barcelona, les grans ciutats, sobretot es va prohibir les fogueres perquè provocaven algun incendi que altre, no? Això, totes les festes relacionades amb fogueres doncs han passat, no?, aquestes prohibicions fins a cert punt comprensibles, no?, perquè s'ha de ficar ordre, no pots fer una foguera amb buigues.
Sí.
És curiós també que, que si feres una foguera només, però moltes ciutats d'estes el que feien era en cada cantó, en cada cantó quadraet, una foguera. Aleshores, sí, això multiplicava el risc.
I Santi, si hi ha flama, hi ha ninot. Això no mos ho podem remediar.
Tu vas fer això? Jo és que, de vegades, jo no vaig a contar la quantitat de gent que he vist cremar en una foguera, però entre jefes,
de tot, no?,
polítics, no ho sé.
No he cremat a ningú en ninguna foguera, soc massa bona xiqueta.
No, jo tampoc, però he vist com els cremaven.
Has vist com els cremaven, no?
Simplement volia subratllar.
Escolta, que això ja és pròxim al vudú, quasi,
una
eh?
Una miqueta, però
sí.
Que es fa... Tu has vist segur, no?
Sí, pot ser.
De vegades el que he vist és una foto impresa i ficar ahí la cara i ja hem cremat.
Sí.
A veure, que suposa que és, a banda que és de broma...
No, però com... fixa't, a les falles, quants ninots cremem de gent?
Efectivament.
Moltíssima gent la cremem.
Però esta nit, com és la nit de les bruixes i dels bruixots i tot això, doncs és especial, no?, per a cremar. Després, fora d'antena, te contaré aquí
has cremat tu, no?
Em sap greu pels oients, però...
Sí.
I això.
I ara parlem també de la religiositat popular, no? Perquè això no podia faltar, així.
Sí, jo he vist coses que són rares, no? Són rares, però que les he vistes fer també, que en algunes comarques el que fan és passar el rosari quan s'ha apagat la foguera, o de vegades també... abans d'encendre la foguera, passar el rosari per damunt.
Sí.
També n'hi ha pobles on és curiós que el més vell del poble és qui ha d'encendre la foguera comunal, la que organitza l'Ajuntament.
Fixa't que això és com el roscó, que el primer que enceta el roscó i que té que minxar el roscó és el major, no?, que van de major a gran. Fixa't que curiós totes aquestes tradicions populars, que d'una festa passa a una altra, Santi?
I ha de cridar beneït sia Sant Joan quan és en la foguera. I, a veure, això és un clàssic. Jo, quan són festes de Sant Pasqual, quan acaba alguna festivitat, missa o el que siga, sempre n'hi ha alguna abuela que crida visca Sant Pasqual ahí.
Clar, això,
visca, no?
Això en una festa no pot acabar.
No,
sabem qui són els que més celebren Sant Joan així a la nostra comunitat valenciana. Però anem a fer un tall de publicitat i ho explicarem.
Estás a la 92.2 FM.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen, más cerca de ti.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal. Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite.
Acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers, descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castelló.
Estás a la 92.2 FM.
Tornem després d'aquest espai publicitari i ara sí que ens n'anem, doncs, com no, a Alacant, no, Santi?
Sí, a Alacant. Jo vaig acabar ahir perquè, bueno, com treballé per a conselleria, me van enviar ahir una temporadeta, com una espècie de mili, no?
Sí.
I res, jo no coneixia el que eren les fogueres d'Alacant, però ja sabeu que és la festa major,
sí.
I és increïble, és una preciositat. A més, en aquest moment de l'any, no?, que dius... Això és com les falles, però sense tant de seguiment ni publicitat, malauradament,
sí, sí, sí,
perquè
sí, sí.
És una passada i n'hi ha molta gent pels carrers, turisme i també tot el que porta al voltant. Entre altres, després parlarem de gastronomia.
Sí.
Els grups musicals que n'hi ha pels carrers, vull dir, unes festes majors en...
Sí, tota... són, diguem, més obertes que a lo millor les falles, que és més de la seua comissió fallera, eh?
Sí, sí. Mm. I s'han d'encendre quan el sol es pon i s'alimenten fins ben entrada la nit. Bueno, uh-huh. les fogueres, no? I això, els banys, tot el que porta aquesta tradició tan arrelada nostra, que jo crec que Alacant, que ha estat els focs d'artifici, allò me'n recorda sí, que no s'acabava sí. mai. Hi havia com de diverses pirotècnies i
sí,
coses
sí.
així.
I des de fa uns anys la banya també, que després de la foguera no, es banya a tota la gent que hi ha al voltant, perquè clar, imagineu-vos no, en juny, perquè este sí que les cremen el 24 per la nit.
Sí, correcte.
No és la tradició de cremar les fogueres el 23, que és quan s'encendria la foguera. És el 24 per la nit.
Correcte. Jo tinc així apuntat tot tipus de pirotècnia, bengales, piules, trons, voladors, traques, volcanets, coets sorpresa, rodes, bombe... Bé, un dia hauríem de parlar
de la pirotècnia,
de la pirotècnia
no?
i els noms. Sí.
Bé, i ara anem a parlar pues, el que ens agrada a nosaltres moltíssim, que són els refranys, no, Santi?
Sí, jo vos he portat uns quants, que són els més coneguts. Mm. Qui encén foc per Sant Joan no es cremen tot l'any.
Ah, que bé, fixat.
Així que jo m'imagino que és com ritual, no? Si fas això, després t'anirà bé.
Sí.
La nit de Sant Joan, la més curta de l'any, estàs evident. Les herbes de Sant Joan tenen virtut tot l'any.
Fixa't que a mi, ma mare, el dia de la nit de Sant Joan, em feia per el matí llevar-me la cara en aigua amb unes flors, en una tina que havia deixat durant tota la nit a la lluna, o sigui, a la lluna, no? Que això era molt típic a ma casa.
Els focs de Sant Pere se salten per darrere i els de Sant Joan se salten per davant.
Clar, és que està molt pròxim també aquesta festa de Sant Pere.
No ho havia dit abans, però clar, l'altre costum que n'hi ha és saltar el foc o saltar els carbonets que queden, els trossos. I jo he vist la gent fer-ho descalç i per damunt del foc
sí,
i tot.
Sí, 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 sí.
La gent
sí,
està com una... Jo no sé com no es cremen, però que així tots ho haureu vist, no? I algú ho haurà fet. Bany de Sant Joan... Salut per tot l'any.
Clar, si saltem les zones és per això, eh? Per tindre bona sort, també, no?, que es diu.
Qui no es banya per Sant Joan, no es banya en tot l'any.
Fixa't, eh?
Ni Pasqua sense mona, ni Corpus sense ginesta, ni Sant Joan sense coca. Això, gastronomia.
Gastronomia, que ens agrada molt.
Qui menja caragols per Sant Joan té diners tot l'any.
Ah, que bé. Escolta, això ho vaig a ficar en marxa ara mateix.
A menjar caragols.
A menjar caragols.
Ni hem de parlar
dels caragols, eh?
Sí. Uh-huh. Ni calor fins Sant Joan, ni fred fins Nadal. Per Sant Joan ha arribat la primavera passat.
Clar, sí, òbviament.
Pluja de Sant Joan dura tot l'any.
Escolta, això sí que no m'agrada, eh? O sigui, no massa. O sigui, que,
no sol
que
ploure a Sant Joan. No sol
ploure, però que si plou, pues que siga... Que tot l'any tampoc.
Abans de Sant Joan, pluja beneïda. Després de Sant Joan, pluja maleïda.
Clar, perquè arriba l'estiu i tenim que anar a la platja, Santi. Això és el que n'hi ha, no?
Si plou molt, clar, no. Bueno, però sempre va bé, no? Per a regar i per l'agricultura. Sí, sí, sí.
I ara, de què anem a parlar sobre la festa de Sant Joan?
Bé, una curiositat més és la pirotècnia.
Sí.
Abans havia fet ja una referència al que va passar durant el franquisme, i una altra cosa que també va passar durant aquest moment és que les pirotècnies familiars que fins a la República doncs pitaven els cels, en els focs, els colors i tot això, van intentar aguantar la repressió posterior a la guerra, però quina repressió era? Doncs que moltes d'elles eren substituïdes per algú que venia de visita oficiosa i que portava la pirotècnia de fora del País Valencià, per a que no es contractaren les empreses d'ací.
Per no renyiren cap d'elles, no? A lo millor.
I bueno, perquè els focs d'artifici jo entenc que com... Suposa que entendria que es podien utilitzar com a arma,
sí.
Doncs no s'acabaven de fiar, crec jo.
Sí, sí,
i aleshores volien tindre-ho controlat i les empreses valencianes pirotècniques moltes vegades eren considerades roges i desafectes al règim.
Uh-huh.
I substituïdes, i per tant, pèrdua econòmica doncs per les que, sí, per les que enviava el franquisme. Però he de dir que els empresaris valencians doncs, sempre saben reinventar-se i alguna d'elles encara aguanta fins als nostres dies, malgrat totes les crisis, persecucions i de tot.
I bé, hem parlat molt del foc, però clar, és que estem parlant de banyar-nos tot el rato. És que l'aigua és molt important també en la festa de Sant Joan.
Sí, a veure, normalment la gent es banya com a mínim els peus, no?
Sí, com a mínim.
Sí, de vegades es banya tot.
Sí, clar.
Tot sencer com si fos un bateig.
És que comences per ahí i ja finalices tota mullà.
Al final és Sant Joan el Baptista. Sant Joan el Baptista el que fa és batejar.
Clar, clar, clar.
Batejar la tradició antiga és per immersió, és a dir, tot tu dins de l'aigua. Però crec que és un contrast necessari, no? El foc i l'aigua, és a dir, el bé i el mal. Encara que, com havia dit abans, el foc no necessàriament és tot infer i mal, sinó que també és purificació, no? Crec més allò vell. I una altra cosa també és els balls i les danses. Això
és que
també...
fixa't que, o sigui, quan jo m'imagine un rogle de gent ballant al voltant d'una foguera, o sigui, és que se te ve al cap el que tu dius de les bruixes, al fill al cap, no?
Sí, sí, sí. Les bruixes, perquè eren balls redons, és a dir, agafats de la mà i rodant el foc, no? I després també hi ha una cosa curiosa, que en cada poble, antigament hi havia una cantarella pròpia. Igual que n'hi ha paraules pròpies de cada poble, doncs n'hi havia la seva cantarella pròpia d'eixe poble de Sant Joan. El que passa és que els últims anys ja pràcticament han desaparegut, perquè el que veig jo és que els joves, sobretot, porten una ràdio amb piles. Bueno, ara ja no, ara amb bateria.
Sí, clar,
ara, clar. Els altaveus estos infernals. I
saps
la música que escolten, en comptes de cantar la tradicional, no?
Sí, sí, sí.
I per això jo crec que...
Una llàstima.
Doncs
però
sí.
Escolta, si anem a passar tota la nit al voltant d'una foguera, tindrem que minxar, no, Santi?
Efectivament. La reina jo crec que és la coca de Sant Joan.
Sí.
Habitual també de reunions familiars, en algunes pastisseries i botigues d'ací de Vila-real, doncs jo crec que la podeu trobar fàcilment. Es fa en bescuit, de bizcocho, fruita confitada... I sol tindre, m'ha cridat l'atenció, mesura
pinyons.
Canònica.
Mesura...
Bueno, pinyons, sí, sí, efectivament.
Mesura canònica per no passar-nos perquè l'estiu està propet, no pots passar de sucre, Santi.
Bé, això també, però mesura canònica és que ha de ser doble de llarg que d'ample.
Ah?
rectangular.
És que fixa't que jo estic veient així la imatge i me recorda precisament a una mona. El que passa és que la mona de Pasqua és redona i aquest és més rectangular, diguem, més allargat.
Sí, no, però és bescuit, no? La mona és ja un tipus, perquè crec que l'has de...
És una massa més...
En aigua, sí, esta és més molleta, crec. Bueno, és un bescuit, no?
Sí, sí.
No, m'ha cridat l'atenció de la mesura canònica.
Sí.
I després estan les que es coneixen, depenent del lloc, com a coca de recapte, la més coneguda. Així jo crec que simplement li diem coca de verdura,
sí,
redoneta.
Sí, la veritat és que sí.
Però redoneta per què? I segur que antigament tenien un forae dins, doncs perquè representa el sol.
Ah, clar, que és el solstilici, que és clar, del és que estem solstici parlant tot el... Fixa't, que curiós que tot està tan lligat i que no ho coneixem, eh, Santi?
Sí, per què les coques de recapte de Sant Joan són redones?
Sí, 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 sí.
Perquè representen el sol, no? Mm. Així al País Valencià se li anomena també coca d'espencat, de mullador, de mullar-se,
mm-hmm,
i allà dalt a Catalunya coca d'escalivada, i a Barcelona coca de recapte. I així jo crec que... coca de verdura, no? Al sí cony també se li anomena això, coca de verdura. Li podríem dir coca de Vila-real, que és la
sí
que està més bona de totes.
I bé, hem parlat de que això que té molt d'arrel a lo que és el tema del Mediterrani, no? I en altres països es celebra també?
Pel que he pogut investigar, sí.
Ah?
I va molt més lligat que nosaltres a les bruixes.
Clar.
Així que aquest programa que anem a fer els dies, atenció,
dia?
Perquè
sí,
jo crec que serà molt interessant. A Dinamarca, la nit de Sant Joan, que s'anomena Sankhansaften, crec que ho he pronunciat bé.
Home, tu millor que jo, està claríssim.
Bueno, jo pronuncio l'alemanya perquè danès tampoc és que el domine molt, no?
Sí, 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 sí.
Se celebra d'una manera molt similar a Suècia, a altres llocs escandinaus, que és encenent fogueres al capvespre.
Ah, sí, fixa't.
I en algunes fogueres, en comptes de posar aquesta imatge que dèiem abans d'alguna persona a qui tens mania,
sí,
es posa una bruixa.
Una bruixa, clar.
Una bruixa. I es crema, o sigui, el que es crema a la nit de Sant Joan són les bruixes, com es cremaven en temps medievals.
Veus, això ja m'agradava menys, no?
Perquè... Sí.
Sí.
És una reminiscència, allí també va haver persecució i una cosa pareguda a la Inquisició.
Uh-huh.
Al cim de Brocken, a muntanya, també allí se porten aquestes fogueres i se cremen això, se cremen bruixes.
Uh-huh.
I d'alguna manera també són típiques les reunions familiars d'anar a menjar i beure. Curiós també el cas de les repúbliques bàltiques.
Sí.
En estonià, concretament, que és una llengua emparentada en el finès, se diu Jani Pef. I també el costum és reunir-se per menjar, per ballar, la foguera...
Molt paregut al Nadal, estic veient.
Allí, a les Repúbliques Bàltiques, no és que siga paregut, és que és més important que el Nadal, esta
clar,
festa,
sí,
la festa
sí,
de
sí,
Sant
sí
Joan. I després n'hi ha una molt coneguda, que alguna vegada l'haureu vist a la tele, que és a Portugal, que és São João de Porto.
Clar.
Que es fa esta nit i és una festivitat que es fa això, com tu havies contat al principi, en concerts, llums, foc i,
sí,
i solicir en moltes televisions. Així que és una gran nit que gaudirem d'ací alguns dies.
Sí, a mi m'agrada moltíssim. Bé, és que a nosaltres, ara mateix, Santi, jo crec que qualsevol festa ens ve bé, no?
Sí, amb mesures, sense aglomerar-nos. Crec que està prohibit anar a les
sí,
platges.
Sí, està prohibit anar a les platges, o sigui, però... avui divendres, d'ací a dimecres, aneu acostumant-vos a que, bé, pues banyarem els peus doncs, als massets de Vila-real o a les piscines o en una palangana, no?
En una palangana
de tota la vida, no?
En la banyera de casa.
Sí.
Però, bueno, com tot, ho mantindrem encara que siga en família i direm aquest beneït a Sant Joan tradicional. Que...
Sí, perquè mos doné salut tot l'any, que és el que necessitarem, Santi.
I que ens beneïsca tot.
Sí. Bé, fins el divendres que ve.
Moltes gràcies.
Amb les coses que ens sobraven vam agrair el camí, vam alimentar les flames.
I ara sota les estrelles, un gran foc de fusta vella.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ens acomiadem avui divendres, pues això, amb una música molt per al dia que és, no, el final de la setmana. Mireu si és final de la setmana, que Susana ja ha fet fuxina, però li ho perdonem, perquè el dilluns segur que està així puntual a les 12 del matí, o sigui, a les 12 del migdia, per estar tots junts dos horetes. Passeu bon cap de setmana, fins dilluns. Porque te perdona. Pero hasta los tontos...